Han hagut de passar gairebé 2.000 anys per restituir la unitat i la literalitat dels textos bíblics de Lluc. L'editorial Fragmenta publica la primera edició bilingüe grec-català de textos lluquians, segons el Còdex Besa. Els artífexs d'aquesta traducció són, d'una banda, el doctor Josep Rius Camps i la doctora Jenny Reed Heimerdinger, que l'han fet al llarg de 15 anys de treball comú. Tenim el goig de poder-los presentar justament aquest llibre, que és ben bé un treball de savis extens i que fa gràcia que ho faci l'editorial Fragmenta, perquè en comptes de fragmentar, el que fa és desfragmentar, per dir-ho d'alguna manera. Com estem, doctors? Enhorabona per aquest treball.
Gràcies. Molt bé.
Bé?
Molt contents.
I vostè?
Sí, també molt contenta.
La notícia és que després de 2.000 anys es restitueixi aquesta unitat de l'obra de Lluc desmembrada, no? Des de les primeries del segle II, en dos llibres de gènere literari ben divers, l'Evangeli i els Fets, perquè pugui ser llegida unitàriament com el que és, un informe, per tant una demostració sobre la messianitat de Jesús. I per què aquesta edició? Què us ha fet pensar que Lluc volia, hagués volgut, no sé, que els dos volums que va escriure, l'Evangeli i els Fets, fossin llegits així, l'un darrere l'altre? Què diria?
Però aquí hi ha els 15 anys de treball que tu deies, no?
Sí.
Són molts anys. També el descobriment d'aquest còdex, que és conegut, no és pas un, no és un còdex secret, sinó un còdex conegut, però que no ha estat valorat suficientment, i que a mesura que l'hem anat estudiant ens hem adonat de que aquesta obra estava mal girbada. El que passa que no en tenim cap constància. Si potser en una traducció siríaca, oi? Em sembla que anaven junts encara l'obra de Lluc, l'Evangeli i Fets, però mira que en tenim de testimonis antics i sempre han estat separats. Nosaltres considerem des de les primícies del segle II, quan es va desmembrar precisament aquesta obra per fer els quatre evangelis, que era molt important en aquell moment com a resposta als centenars d'evangelis que pululaven entre les esglésies, sobretot d'origen gnòstic.
A veure, que els explicaré més bé i els presentaré més bé amb qui estem parlant, amb el doctor Josep Rius Camps, que ho és, de doctor, en Ciències Eclesiàstiques Orientals del Pontifici Institut Oriental de Roma, on va impartir docència, com també ho va fer l'Agustina Nom de Roma i a la Universitat de Münster, Alemanya. És professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. I la doctora Jenny Reed Heimerdinger és investigadora associada a la Universitat de Bangor, a Gal·les. És doctora en estudis bíblics, lingüística grega per la mateixa universitat, i també ha impartit docència com a professora de Nou Testament, convidada per universitats de diversos països. I per què l'obra de Lluc, no sé si encara ho hem dit prou, ha estat tants anys, 2.000, desmembrada en dos llibres? No ho havia vist ningú fins ara.
Potser no, mira, habituats a trobar-ho sempre així en totes les edicions crítiques modernes, perquè parlem ja de edicions crítiques del text original, que ningú s'ho ha preguntat de què poguessin... Màxim que, a mica, això sí, és que hi ha hagut tot un procés. Al principi pensaven que eren obres, potser, fins i tot, que podrien ser de diferents autors. Després, sí, que són dues obres d'un sol autor. Això, avui dia, hi ha un consens en aquest punt. Ara, que sigui una sola obra, això em sembla que són molt poquets els que ho defensem, no, Jenny?
Sí, és que depèn de quin text llegeixes, apareix molt més clarament en alguns manuscrits que els dos llibres van junts. Hi ha molts més, per exemple, al·lusions a un llibre a l'altre, en alguns manuscrits.
A veure, el llibre es titula Lluc, així amb lletra petitona, i després en gran, Demostració a Teòfil. I en aquest punt hauríem d'explicar qui va ser Teòfil.
Exacte. Aquest és un punt clau, però aquí hem arribat al final. Ah. No vam començar per aquí, Ni la demostració, això, ja hem arribat al final.
Oh, però l'han posat llavors a dalt, en el títol,
clar,
a la coberta.
És clar, perquè
clar,
és allà on arribes a la conclusió de que tot això està mal llegit. No és un evangeli, no és uns Fets dels Apòstols. En el moment que tu les uneixes les dues obres, ja deixa de ser Evangeli i deixen de ser Fets dels Apòstols. Passa a ser una obra en dos volums, diríeu. Avui exactament seria això.
Sí.
I una obra dirigida a Teòfil, que, segons diu, excel·lentíssim Teòfil.
Excel·lentíssim Teòfil.
Llavors nosaltres ho hem llegit, doncs, com aquell que diu de correguda, el que és excel·lentíssim podria ser una manera de designar la comunitat, excel·lentíssim, estimada per Déu, coses d'aquestes que hem traduït. Això ho pots fer-ho tu mateixa. Llegeixes Lluc, esclar, hauries de llegir en grec, eh?
Sí.
Perquè
sí,
si no les traduccions sí, t'atrobiran malament.
Esclar, sempre.
Però trobaràs sí, tres vegades més
sí.
que la paraula excel·lentíssim s'aplica a personatges molt importants. El governador romà Fèlix i el governador romà Festus. Home, tenen d'estar a l'altura, no?, el Teòfil d'aquests governadors.
I el tal Lluc, l'evangelista, com l'explicaríem? Qui va ser?
No seria evangelista.
No seria evangelista.
No, senyor. És un escriptor, a més ho diu. He decidit també jo descriure-ho de manera ordenada, tal, tal, tal.
Menja historiador?
Historiador, sí.
Sí,
menja?
Sí, sí, i fins i tot mestre. Seria potser...
Mestre?
Mestre, fins i tot potser un rabí jueu.
Podria ser un rabí jueu.
Un rabí jueu.
Mm-hmm.
Ja, i el vostre text i la versió convencional que teníem ara, quines diferències té?
Són moltes. Moltes.
Ah, diem-ne algunes.
A veure.
A veure.
Sí, sobretot en el sentit que els fets dels apòstols, per exemple, es diu així perquè ja al segle segon els apòstols són els grans líders, els herois que no s'equivoquen, que són infaïbles.
Mm-hmm.
Cal que siguin perquè són els fundadors de l'Església. Aleshores, en el text del Còdex Besa no són perfectes, fan moltes faltes, s'equivoquen perquè són humans, són persones reals que són jueus i tenen certes expectacions i idees que van rebre del judaïsme. I amb el missatge de Jesús i tot el que passa, li costen molt entendre això.
Mm-hmm.
Doncs són molt gent molt propera a nosaltres.
I Jesús, amb tot això, com era? Com se l'imaginen?
Ui.
Amb quin caràcter? Què tal aquest personatge? Què, ara que l'han estudiat molt més? I porten tota la vida estudiant-lo.
És a dir, en l'Evangeli que llegim normalment, és fàcil tenir una imatge d'un Jesús dolç i tendre, que en el Còdex Besa és un personatge que molt més és una persona que s'enfada, que critica, que és molt dur de vegades, que no és sempre de compassió i d'ajut.
Tant tou no, eh? Tant tou com ens l'imaginàvem,
no.
És tou, eh?
Exacte.
No és tou.
Que és una persona que sap molt bé el que vol i també té expectatives. Sí, dels seus deixebles. I quan ells...
És un líder, per tant, també reclama als deixebles que segueixin
sí.
el projecte.
Sí,
eh?
Exacte. Per exemple, quan el veuen després de la resurrecció i que no entenen, no saben que és ell, i ell diu que teniu el cor com de fang per no entendre això. No és un Jesús que diu «Oh, pobres de vosaltres, que vau prendre el vostre líder». No, al contrari, diu...
S'enfada.
Sí, exacte.
Teniu el cor endurit, endurit com una pedra. Clar, amb
que
el
no
cor
hi entra res, que no s'hi pot filtrar gens de líquid.
És la imatge de la intel·ligència. No tens
sí.
cap dur que diem nosaltres, no?
Sí, sí, el cap dur, eh?
No, pensa que Pere li va posar el nom... A Simó li va posar el nom de Pere perquè tenia cap dur, eh?
Perquè era com una pedra.
Era una pedra,
exacte.
Eh?
Sí.
I a més, després ho hem interpretat tan malament com hem pogut i han dit, sobre aquesta pedra edificaré la meva església. I anem bé.
Això no era així?
No.
No?
Sobre la roca.
Perquè el nom, la paraula per...
Quina
per...
roca?
El joc de paraules que fa Jesús en grec.
Sí.
En grec, que no grec. Sabem si ho va... En grec, que ho fa Mateu. És entre Petros i Petra.
Uh-huh.
I Petros és un pedrot, un aduquí, una pedra, i Petra és una roca, un carreu.
I Petros és el nom per Pere.
I què vol dir sobre aquesta roca de ficaré a l'església?
La seva confessió. Que...
La seva confessió. La seva adhesió a Jesús.
Ah,
sí.
Per tant, és molt diferent de la interpretació que hem tingut de Pere, com si diguéssim el primer, el fill,
sí,
el
sí.
que...
No.
Però això és una revolució, això.
No, però això hi ha orígenes de l'Alexandria.
Sí.
Ja hi trobaràs aquesta interpretació.
El segle III.
El segle III, eh?
Sí, sí, però perdoni, diumenge quan es vagi a missa, com si diguéssim del segle III,
no,
ara sembla
no sé.
Que ben bé no ha arribat. No,
mira, jo
et diré
una cosa.
No ha arribat, no ho dominem això, eh?
Jo encara no ho he vist, però m'espero veure un dia.
Sí.
Que en el frontispici de l'església de Sant Pere de Roma,
sí.
que hi ha tu és Petrus, i posin a l'altre cantó, tu és Sàtana. Perquè Jesús, de la mateixa manera que li va posar el nom de Petrus, li va dir, vés-te'n darrere meu, Satanàs. Li va posar el nom de Satanàs. En dos moments diferents. En el moment en què li ha donat la seva adhesió, i en el moment en què li ha negat la seva adhesió. És a dir, l'adversari per antonomàsia del projecte de Déu.
Vostès, ara què faran després d'aquests 15 anys de feina? Deuen tenir un altre projecte així d'interessant.
Fins ara, com deia Josep, vam fer un comentari sobre els fets dels apòstols, que és la segona part només d'aquesta obra, i pensem ara és el temps de tornar l'atenció a la primera part i d'estudiar més a fons
el primer volum.
I doctora Rinde Heimerdinger, vostè íntimament, per què es dedica a aquestes coses?
Perquè vaig descobrir en aquest manuscrit, que es diu Codex Besa, vaig descobrir una visió del món de Jesús i dels seus deixebles que no trobem en els altres textos.
Però què té d'interessant que vostè digui m'hi passo hores, anys,
sí,
vida?
Sí.
Què hi ha?
Em permet d'entrar molt més a prop del milieu de, com es diu, del segle de Jesús, del seu temps, i de tocar més a prop el seu missatge tal com ho va dir,
tal com
ell.
Sí. I quina és l'essència del missatge de Jesucrist?
No, això és una...
És l'última pregunta, ja, saps?
Sí. Sí. És que és de seguir-lo i no seguir cap estructura o organització. No seguir una persona.
Conti què em diu i no seguir cap estructura i organització.
Bueno, vol dir que les estructures no es poden posar mai al davant. És ell que està sempre davant. És ell que camina. I nosaltres el que fem és fer-lo caminar al nostre ritme. Ell sempre va endavant. I qualsevol deixeble sempre li diu vés-te'n darrere meu. I això ho vas veient en l'Evangeli, diferents aspectes de com els deixebles no el comprenen.
I vostè què diria? Quina és l'essència, per tant, la idea mare de Jesús?
Doncs que ens proposa un camí per anar cap al Pare. Un camí que és ell mateix.
Ei, era fàcil o fàcil.
Sí, un camí que és, diguem-ne, una escala de valors molt humana, però que saps cap on vas. Perquè la dificultat que tenim avui dia, per exemple, en totes les religions, és que tothom té algunes partícules de veritat. Però cap on vas? Si tu tens un camí i, a més, una persona que va davant, tu pots seguir. I l'Evangeli que t'acostes a la persona de Jesús sempre caminant, sense parar mai. Ja ho sé que és una metàfora, però és que com pots parlar d'aquesta realitat si no és a base de metàfores?
Segurament no, però de moment el que podem oferir als nostres oients que els hi treuen dels dits és aquesta demostració a Teòfil, Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Besa, que han editat i traduït Josep Rius Camps i Jenny Reed Heimerdinger i que ha publicat l'editorial Fragmenta sobre Lluc. A tots dos, moltíssimes gràcies per venir-nos-ho a explicar i enhorabona per aquesta feina.